A veure si el pla especial pot també forçar una mica alguna decisió legal que pugui emparar a totes aquelles persones que habiten al Port d'Aiguadols i que habiten en aquests antics camarots. A punt estem d'arribar a un dels moments també de més debat del ple, com va ser la moció que presentava el grup socialista sobre la qüestió de la vegueria pròpia, etc, etc. Abans, però...
Sí, acabem ràpidament. Encara hi havia dos punts. El conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalajes S.A. per participar en el sistema integrat de gestió d'envasos i residus d'envasos de cartró i paper en l'àmbit territorial de Catalunya, que es va aprovar, i també l'aprovació definitiva de la modificació del projecte d'urbanització i ampliació del pas inferior sota la via del ferrocarril a Port Xinès de Desitges, que també es va aprovar ràpidament. Hi havia diverses mocions, farem referència a totes i deixarem pel final la que va generar més debat. Una moció inicial presentada pel grup municipal socialista per donar suport durant l'any 2009 i 2010 als actes de Ferrer i Guàrdia commemorant el 150è aniversari del seu naixement i el segle del seu afusellament fruit de la Setmana Tràgica. Es va aprovar per unanimitat. També una moció pel dret a la participació democràtica i plural en el consorci de la TDT del Garraf, presentada pels grups municipals de l'oposició, va generar aquesta moció, una discussió entre Àngels Parés i Armand Paco sobre les respostes que van donar a la reunió dels consells de mitjans de comunicació, a la reunió del Consell dels Mitjans de Comunicació local, perquè Àngels Parés havia preguntat la possibilitat de que els partits de l'oposició estessin presents en aquest Consell i Armand Paco no li va donar resposta en aquest Consell. En canvi, ahir, en resposta a la moció, Armand Paco sí que es va comprometre a estudiar aquest fet. Àngels Parés li va recriminar al regidor del portaveu socialista que això podia haver-ho fet durant la reunió aquella o podia haver-ho comentat després d'aquella reunió i s'haguessin estalviat la presentació d'aquesta moció. De fet, hi ha quatre cadires de l'Ajuntament de Sitges en aquest consorci de la TDT i, per tant, es pot estudiar la possibilitat, com dèiem, d'incloure algun dels grups de l'oposició. També es va aprovar una moció per l'aplicació dels avantatges en l'àmbit municipal a què dona accés al nou títol de família monoparental. Es va aprovar i, a més, tot i que, millor dit, l'equip de govern ja contempla, la regidoria d'acció social en aquest cas ja contempla aquests avantatges, però la moció no es contradiu en el que contemplava l'equip de govern i per tant també hi varen votar a favor. Era una moció presentada per Esquerra Republicana. I per últim, una altra moció presentada per Esquerra Republicana per fer una escultura en record a les víctimes de la guerra civil, de la guerra 36-39. De fet, sembla ser que el Consell de Cultura ja havia aprovat un encàrrec d'una escultura d'aquest tipus, una escultura, va explicar el regidor Gavi Serrano, de pedra, una pedra molt semblant al monòlic que hi ha instal·lat sobre la lleva del Biberó al parc de Can Bota. El que passa és que Àngels Parés va entendre que era poc com a escultura per la Guerra Civil i entenia que era més interessant fer una crida als escultors locals perquè fessin propostes o s'obrís una mena de concurs.
O sigui, quelcom amb una mica més de simbolisme, per dir-ho així.
Exacte, per commemorar la Guerra Civil. Finalment, el que es va encarregar una miqueta perquè tothom hi estés d'acord és tornar a proposar al Consell de Cultura aquesta possibilitat de refer una miqueta la idea inicial que es tenia per l'escultura de la Guerra Civil, i a partir d'aquí ja se'n parlaria.
I com es comentàvem, d'entre totes les mocions, una de la qual ja es preveia que generaria debat, la moció que presentava el grup socialista en relació a la revocació de l'acord de ple de l'Ajuntament de data 4 de juliol del 2005 sobre l'aprovació de l'adhesió a la campanya propulsada per la Plataforma per una Vegueria Pròpia, aquesta Plataforma de la Vegueria Penedès-Garraf.
Recordàvem l'aprovació que es va fer en el seu dia de l'adhesió de Sitges en aquesta Plataforma per la Vegueria Pròpia, on la reivindicació de la Vegueria Pròpia, que hi havien diversos representants de l'entitat que dona suport en aquesta vegueria, i no hi havia ningú d'aquests representants, i el que hi havia eren alguns joves de l'Assemblea de Sitges que doncs van fer-se unes pancartes i que van ensenyar unes pancartes per mostrar el seu rebuig per aquesta moció, unes pancartes que deien: les decisions les prenem a Sitges, o Sitges és vegueria del Penedès. Amb respectuós silenci sempre, varen assistir en aquest debat. Un debat on es van barrejar, ho dèiem al principi, conceptes ideològics de pertinença territorial i també conceptes econòmics. Jordi, bé, d'entrada va explicar el contingut de la moció Armand Paco. Armand Paco entén que en el seu dia hi havia unes determinades majories que van permetre l'aprovació d'aquesta adhesió. Les majories avui han canviat, i en el moment que Esquerra Republicana doncs va pretendre que l'equip de govern doncs estés obligat a prendre una determinada sèrie de decisions, com la de col·locar cartells a l'entrada del municipi, una moció presentada en el darrer ple, doncs el grup municipal socialista i Iniciativa per Catalunya van entendre que doncs el més coherent era retirar-se, ja que ara sí que compten amb la majoria suficient per poder-ho fer. Jordi Mas va atribuir aquesta moció al que va anomenar com a simple rebequeria, i a més doncs, va entendre també que els socialistes són més metropolitans perquè per la llei electoral, perquè han fet números electorals, és el que entén Convergència i Unió. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va dir que el PSC no sap perdre i quan perden el surt la prepotència. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va dir que presentin una moció ara no hi fa res perquè ja hem fet via, va dir textualment la regidora d'Esquerra. Aquesta moció ens enforteix, va dir, i la lluita amb objectius clars ens faran aconseguir-ne més. I va recordar Àngels Parés que als anys 70 hi havia representants socialistes que estaven decididament a favor de la vegueria, però que doncs aquest càlcul electoral, entén la regidora, que és el que els ha fet canviar d'opinió amb el temps. Andreu Bosch, aquí va cometre un error, va dir que l'equip de govern s'hi havia afegit fa 4 anys i que per tant havien canviat el vot. Després va reconèixer que s'havia equivocat repassant els números. Gavi Serrano, doncs, que a part de recordar-li aquest error a Andreu Bosch, va voler diferenciar dos conceptes. Un, l'àmbit funcional de decisió, que en el seu dia es va aprovar i que l'equip de govern també el va votar a favor, i l'altre, la vegueria, en el qual doncs no estan a favor socialistes ni Iniciativa per Catalunya Verds. I Rafael Roig va respondre també a les consideracions, va actuar com a portaveu adjunt, en aquest cas del grup municipal socialista, va dir que no és una rebequeria, i que el que entén Rafael Roig és que s'hauria d'obrir un debat no sobre els sentiments, sinó sobre els números, sobre el que en guanyaríem o en perdríem si es formés part d'aquesta vegueria del Penedès. I entén Rafael Roig que la vegueria no solucionarà altres coses, com pretesament més d'un podria pensar. A més, hauran sentit que no hem esmentat el representant del Partit Popular. Jorge Carretero no va dir res en tot el debat, però Rafael Roig va fer un atac directe al Partit Popular. Va dir que el Partit Popular no s'havia manifestat en aquest debat perquè la postura que expressa l'Ajuntament de Sitges de suport a la vegueria és obertament contradictòria amb la Direcció Nacional de Madrid del partit, que té impugnat l'Estatut al Tribunal Constitucional, entre d'altres aspectes, per les vegueries. Per tant, entenem que hi hauria una contradicció. Aquesta argumentació va encendre literalment a Ramon Artigas, que no li va acceptar l'argument a Rafael Roig. Va dir que ell se sent sitgetà, català, espanyol, un argument que l'hem sentit en alguna altra ocasió, de Ramon Artigas, però que en cap moment doncs Rafael Roig no li posés en qüestió el per què votava les coses, i que ell no les votava seguint ordres de ningú ni per cap maniobra política. Va ser tan contundent l'expressió d'Artigas que Rafael Roig li va demanar disculpes i va dir que evidentment Ramon Artigas sempre s'expressava doncs en funció, en coherència en el que pensava. El debat va acabar amb una reflexió també d'Àngels Parés, dient que aquestes consideracions o aquestes peticions de debat sobre els números doncs eren ben acollides i que per tant doncs que se'n parlés,
que en el moment en què es volgués,
doncs que es podia començar a considerar doncs això, aquests números dels sentiments i també números de l'economia, del que em pot sortir guanyant o perdent Sitges incorporant-se en aquesta vegada. És un llarg debat amb un rerefons polític, era una hora una mica ja tardana per aquest debat, però entenem que potser com a debat de fons és el debat de fons més polític i més interessant dels que vàrem poder escoltar. I comença l'explicació de la presentació de la moció, Armand Paco.
Òbviament, i davant la manera com han succeït les coses, podem arribar a la conclusió que aquesta moció del Partit Socialista és una simple rebequeria del seu grup municipal. I ho diem una mica per la manera com s'ha presentat, és a dir, com una conseqüència, com vostè comentava, senyor Paco, del que va passar al ple passat el mes de setembre. En aquell ple es va demanar, mitjançant moció, que per donar compliment a l'acord del ple s'instal·lessin els rètols identificadors de Sitges com a municipi adherit a la campanya en favor de la vegueria del Penedès. I el govern municipal va respondre que no només no ho faria, sinó que va anunciar que revocaria l'acord d'adhesió a la vegueria penedesenca donada la composició del govern actual. I diem que és una rebequeria perquè la composició del consistori, sortit, com vostè deia, del maig del 2007, els hauria permès prendre aquesta decisió antivegueria Penedès des d'aleshores. Haurien tingut més de 2 anys per fer-ho, en coherència, com vostès diuen, en el que anomenen fonaments ideològics del seu partit. No ho han fet fins ara, fins que realment va succeir el que va succeir en el ple de setembre. I cal afegir que aquesta rebequeria també està demostrant que el PSC està fent a Sitges el que li agradaria fer en tots els altres ajuntaments de la regió penedesenca. Bé, en tots aquells on pugui fer-ho, amb total complicitat amb el satèl·lit d'Iniciativa, ja que en molts municipis la correlació de forces polítiques no els ho pot permetre. Sobretot amb les forces polítiques que creiem en el territori conjunt del Penedès. Ens trobem també davant d'una gran contradicció del PSC, la d'un partit que, més enllà de les comarques, s'estructura internament de forma regional, és a dir, supracomarcal, com és el cas similar a les vegueries. No? Per això ens sobta que en el passat ple de setembre el regidor socialista que va prendre la paraula per anunciar aquesta revocació per part del govern no va ser el portaveu del PSC, sinó que va ser el diputat provincial de la Diputació de Barcelona, el senyor Roig. Paradoxalment també primer secretari territorial del PSC del Penedès-Garraf, una divisió regional similar a la vegueria pel seu caràcter supracomarcal. En fi, queda palès aquí la gran contradicció interna que té el grup municipal al govern, tot i que aboquin en la moció fonaments ideològics i de reestructuració del territori. El que està molt clar, diguin el que diguin, és que ens trobem davant del PSC més metropolità del nostre territori, un PSC depenent totalment de les estructures provincials i metropolitanes, que defensa a ultrança les seves quotes de poder i que planteja aquesta revocació en clau d'una nova llei electoral que no els serà favorable si la província de Barcelona es segmenta en altres vegueries històriques. De tota manera, avui, tot i la revocació dels socialistes i del senyor Serrano, per treure Sitges de la campanya a favor de la vegueria del Penedès, volem deixar molt clar que la vegueria pròpia és una reivindicació unànime del territori, que compta amb el suport de la totalitat dels consells comarcals, de moltes empreses, d'entitats de la societat civil, de molts ajuntaments i de molts ciutadans a títol individual. I que existeix un acord del Parlament de Catalunya per la creació d'una figura administrativa que es diu Àmbit Funcional de Planificació del Penedès, que és la figura administrativa prèvia a l'establiment de la vegueria, malgrat no els agradi al Partit Socialista. I també volem dir que amb la seva actitud, amb l'actitud del seu grup municipal, ens sentim menystinguts per una maquinària que treballa exclusivament en benefici d'una gran àrea metropolitana, que s'acaba menjant els interessos i la identitat de tot el que hi ha al seu voltant i que acabaran fent del Penedès, Garraf i Anoia una gran zona d'expansió i creixement continu aliena els interessos del territori i de la gent que hi vivim. Un exemple clar l'hem tingut els darrers mesos, Quan els organismes metropolitans proposaren d'encolomar-nos al nostre terme municipal una gran incineradora de residus a Vallcarca, sense consultar ni informar el nostre poble i comarca. Per tot això, malgrat ara els socialistes i el senyor Serrano aprovin la revocació, aquest grup municipal de Convergència i Unió, conjuntament amb les altres formacions polítiques que hi donen suport i principalment amb la societat civil que ho està impulsant, continuarà reivindicant i treballant per la inclusió de Sitges en el territori del Penedès i per la creació d'aquesta vegueria amb identitat pròpia. Gràcies.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Bé, Mercè.
El senyor Mas ja ha fet una extensió, una llarga i explícita tema, però jo només em basaré, primera, sí, però jo em basaré amb el tema de que exactament la rebequeria que va haver al passat pleno és el que aquí ens aporta. Això dona a entendre de que el Partit Socialista no sap perdre mai. És que quan perd una votació i li recorden que ha perdut aquella votació, llavors els hi surt aquesta, com diu el senyor Carretero, aquesta prepotència i llavors no la saben administrar. No? Llavors jo crec que el tema de la vegueria està més que clar que volem, com a grup municipal Nou Horitzó, que sigui i prenem les determinacions aquí i el tema de lluitar contra l'ensenyador o com el que sigui sempre ens abocaran a lo pitjor que hi hagi de l'àrea metropolitana contra el nostre municipi. I per aquest tema sempre hem defensat avui i abans i defensarem demà el tema de la vegueria que sigui Penedès-Garraf. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules, senyora Pérez.
Mirin, que vostès presentin ara aquesta moció, jo diria, francament, que no hi fa res. Perquè fa temps que hem obert camí, hem anat fent via, i per tant el camí està obert, i no ens aturaran, i no recularem. Hem anat fent via, aquí tenim unes persones força joves que se senten seves la vegueria del Penedès, que se senten partícips d'un teixit social, econòmic, històric, per què no, territorial, i per tant, tant és que vostès avui revoquin aquesta moció. Jo diria que això, francament, és foc d'encenalls. I a més, aquesta moció, mirin, ens enforteix els que estem perquè entenem i sempre hem estat amb el projecte de la vegueria del Penedès. Ens enforteix perquè ens farà més forts, perquè la lluita amb uns objectius clars i una finalitat de la que som territori segur que ens aplegarà en punts d'encontre i encara ho aconseguirem més. De moment hem aconseguit l'àmbit funcional, tot i que el senyor Nadal va endarrerir tot el que va poder l'inici de l'àmbit funcional, però tenia el mandat del Parlament Nacional. I aquest mandat s'està executant. És ara senzillament tirar endavant i anar fent camí, repeteixo, anar fent, tirant la rella i el sol que es anirà fent ben fort i de ben segur, estic convençudíssima, que assolirem els objectius. Perquè són lògics, perquè estem creant un territori a una mida humana. El Penedès, Anoia, és una mida humana. Però a més, mirin, les seves grans contradiccions, perquè mentre ha tingut allò, la veta històrica, a fer hemeroteca. I als anys 70, vostès parlaven, i el senyor Sixte Moral, l'exalcalde de Vilanova, i el senyor que és alcalde de Canyelles, el Xavier Robert, parlaven de la vegueria del Penedès. Jo he assistit a debats, sí senyor Benet, no digui que no, a l'Institut d'Estudis Penedesencs, al carrer Caputxins, i el PSC estava a favor de la vegueria del Penedès. Que passa que llavors els aires bufaven malament i no ens en vam sortir, no per culpa, en aquest cas, del PSC. I és cert que el problema, evidentment, és que han fet números i que, clar, l'àrea metropolitana, però vaja, tal com va l'àrea metropolitana, a més, han fet números i no els hi surten. Però repeteixo, jo crec, i aquest és el llenço el guà en aquí, que el que hem de fer ara és ser més forts i fer present molt més el tema de la vegueria de Sitges i que no hi fa res qui posin els rètols o no. La vegueria la portem al cor i el que hem de fer és explicar-ho. I a partir de l'explicació, d'explicar realment els grans avantatges i els grans inconvenients de ser el cap de la cua de RAP Sistema Barcelona, preferim ser, tal com diuen els de la vegueria, cap de sardina, perquè tenim el cap i tenim el cervell, explicar això i segur, segur que tirarem endavant amb el projecte.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Començaré la intervenció recordant unes paraules de l'Armand Paco en la seva intervenció enfadada d'abans. M'acusava el senyor Paco d'haver canviat jo de posició de quan estava en el govern a quan estic en l'oposició. No? I aquí veiem qui canvia. És a dir, vostès canvien. Vostès fa 4 anys o 5 van votar a favor de la vegueria del Penedès, ara voten en contra. Vostès naveguen. Vostès naveguen. És a dir, no saben on van. No saben on van. Per tant, doncs, em perdonaran, però aquí qui canvia d'opinió són vostès. I després també vostès parlaven de participació ciutadana. Miri, la diferència que hi ha entre un govern participatiu i un govern que es pensa que els ciutadans estan al seu servei, justament és el que definia el senyor Armand Paco. Nosaltres estem allà, vinguin a demanar informació. No. Vostès han de servir la informació als membres, als regidors de l'oposició i també a la ciutadania. Que vostès han trencat aquesta participació i aquests ponts de diàleg que sempre hi ha d'haver en la ciutadania, es veu aquí. Aquests nois valents han vingut aquí, ensenyen la seva opinió perquè no l'han pogut transmetre d'una altra manera als senyors del govern, asseguts en les seves poltrones i esperant que vinguin a demanar informació, i per això han de donar l'opinió d'aquesta forma, amb pancartes i portant aquesta enganxina al cor com la porto jo, com la porto jo mateix. Per tant, doncs, no donin lliçons ni de participació ni de canvis d'opinió.
Moltes gràcies, senyor Gavi Serrano.
Jo crec que estem, gràcies, senyor alcalde, jo crec que estem repetint una mica el debat que vam tenir el mes passat. Jo crec que tots ja vam posicionar-nos de lo que pensàvem sobre el tema de la vegueria. Jo li diria al senyor Mas que el senyor Serrano representa Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i no és el senyor Serrano qui recolza el Partit Socialista, sinó és Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida qui recolza el Partit Socialista per aquesta moció, i la galeria que ho tingués en compte. El senyor Andreu Bosch li diria que o no ha mirat les actes, perquè que jo sàpiga, els membres del Partit Socialista en el 2005 van votar que no a la vegueria del Penedès, igual que ho va votar el regidor Gabriel Serrano en aquell moment en Tessa Parsitges. Per tant, nosaltres no hem canviat de vot. Ho vam explicar en el seu moment per què no en teníem la vegueria del Penedès. Igual que vam acceptar i vam votar a favor el tema de l'àmbit funcional de la vegueria del Penedès, que quedi clar que són dos temes molt diferents i que nosaltres, inclús el mes passat, recolzàvem una moció d'Esquerra Republicana sobre el tema de l'àmbit funcional. Una cosa és l'àmbit funcional, en el qual estem d'acord i el Parlament de Catalunya ho va aprovar, i per això Iniciativa per Catalunya Verds també ho recolza, i una altra cosa és el que el nostre Consell Nacional va aprovar, que va ser no la vegueria del Penedès. Per tant, aquest regidor està votant el mateix aquí, al Consell Comarcal i a tot arreu on el qual es demana el seu vot. I no hem canviat el nostre vot, senyor Andreu Bosch. No hem canviat el nostre vot.
Moltes gràcies, senyor Rafael Roig.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo penso que acudeix el meu company Armand Paco en la seva intervenció quan ha presentat la moció de que ho he vingut a dir, que aquest govern el que fa és complir els acords, i per tant un acord que en aquest moment i en aquell moment i no ha canviat ara, sinó que en el seu moment ja va prendre una postura clara i una votació molt directa, senyor Bosch, això perquè si no o ho hem entès malament o hem entès que nosaltres havíem votat en aquell moment a favor i ara votem en contra. No, votem exactament el mateix. Però bé, tornant a l'inici, en aquest moment aquí, per una qüestió de respecte, aquest tema havia tirat endavant, com manifestava el meu company Armand Paco, i a partir d'un moment hi ha unes exigències que es volen fer complir, i evidentment si un no hi està d'acord té tot el seu dret per manifestar el seu desacord. I això és senzillament el que nosaltres hem fet en aquest moment. No és un tema ni de rebequeria ni no rebequeria, senyor Mas. És un tema de quin és els resultats electorals d'unes eleccions. Aquest grup municipal, el grup socialista, s'ha mantingut aquests dos anys amb aquest tema perquè ningú removia res. A partir del moment que algú vol remoure, doncs tothom torna a fer els posicionaments, i em sembla que això és ben lògic, ben digne i ben democràtic, perquè són tan vàlids els vots que es prenen en un moment com els que es prenen en altres moments. Faltaria. Tots representem els ciutadans d'aquest municipi. Evidentment, vostè ha volgut allò anar a fer un atac amb el Rafael Roig, vehicular-ho tot amb no sé què, en grups polítics. Miri, jo sóc conseqüent on estic, perquè tinc una ideologia, estic en un grup polític i estic allà perquè defenso el que penso i perquè participo del que aquest grup polític tira endavant. Però no s'enganyi, el senyor Rafael Roig, quan parla en aquest ple, parla com a portaveu adjunt. No sé si vostè ho sap, però miri's la documentació, tots els grups polítics tenim portaveus adjunts, i en aquest grup socialista té un portaveu que es diu senyor Armand Paco i un portaveu adjunt que es diu Rafael Roig. I no és la primera vegada, ni li asseguro que serà l'última, que parlo amb aquesta qüestió. Miri, deien que no sé què, metropolitans, que no ens surten els números, que no sé què. És veritat, no surten els números. Però precisament aquest és un debat que vol defugir tothom. És a dir, a mi m'agradaria entrar en un debat, i us ho dic en tota serietat, i si aquesta moció, i ho dic amb tota la sinceritat del món, si aquesta moció ha de servir perquè s'obri aquest debat competencial, aquest debat econòmic, que s'està defugint des del primer dia, xapó, hem avançat. I per què dic això? Doncs perquè aquí sembla un moment que tothom estigui plantejant la vegueria és la panacea, ens ho soluciona a tots. Escoltin, la vegueria, i almenys si algú no té intenció de canviar l'Estatut, que em sembla que no és el tarannà de la immensa majoria de les forces polítiques que estan representades en aquest ple, ho diu molt clar quines són les competències de les vegueries. Són competències municipals. I que agafi qui vulgui l'Estatut, que se'l llegeixi i veurà quines són les competències. La vegueria no soluciona altres coses. Són coses estrictament municipals. És a dir, les competències que en aquest moment té una administració supramunicipal, com és la Diputació de Barcelona, són les competències que van a aquesta vegueria. I no ho dic jo, ho dic l'Estatut. Per cert, no m'ha sorprès que el PP no hagi intervingut en aquest punt. I no m'ha sorprès per una raó, i deixin que els hi digui molt clar. Perquè en privat diuen, estem a fora de la vegueria perquè és un element de desgast dels socialistes. Perquè en públic, i aquí els recomano a tothom que agafi el recurs que van fer contra l'Estatut de Catalunya i que llegeixin el que diuen de les vegueries al PP. Jo, si vol, ho porto, si algú està interessat, li dono. Però si vol, els hi resumeixo. És a dir, diuen que són inconstitucionals i que, en tot cas, miri, si coincideixen les vegueries amb l'espai territorial de les quatre províncies, parlem-ne. I qui vulgui ho tinc aquí. Per tant, no em sorprèn que no hagin obert la boca, perquè se'n reafirma la posició. Però bé, tornem a el que aquí estàvem parlant. Miri, hi torno. Aquí hi ha dos debats que ens estan defugint. Evidentment, hi ha un debat històric que el participarem tots i que tots hi estarem d'acord. I a més, no solament hi estarem d'acord, sinó que estic orgullós de pertànyer a un partit on van ser els que van iniciar el pacte de Sant Martí i on van ser els que realment creen en aquesta unitat del món municipal i van tirar endavant la mancomunitat del Penedès-Garraf. I recordo que aquesta mancomunitat la va tirar endavant un alcalde que es deia Fèlix Sogas, de Vilafranca del Penedès, alcalde socialista, un alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, que era socialista, un alcalde de Vilanova, Jaume Casanovas, que era socialista, un alcalde de Sitges, que era socialista, que era Jordi Serra, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, no és qüestió de donar lliçons de qui és més penedesenc, qui és no. Quan ha calgut i s'ha tirat endavant i s'han hagut de fer plataformes, en aquest cas la municipal, en l'aspecte municipal, tothom estarà d'acord que la Mancomunitat ha estat una bona eina, els impulsors d'aquesta eina va ser la gent del Partit Socialista. Però encara els hi diré més, també es van tirar endavant els pactes de Sant Martí i els hi convido a tots vostès que agafin les hemeroteques i vegin els comentaris dels grans defensors o d'alguns dels grans defensors d'avui dia de la vegueria del Penedès, dirigents il·lustres d'aquest territori de Convergència. I quan dic d'aquest territori, parlo del Garraf i Penedès també, perquè a mi aquest és el territori. Algun d'aquests que encara estan en actiu, el que deien en aquest moment del pacte de Sant Martí, que si eren uns interessos electorals dels socialistes, si eren no sé què, no sé què, no sé quantos. Els convido a que llegeixin també aquesta història, perquè de lliçons de territori, de Penedès, escolti, ens en poden donar les que vulguin, però cada un ha fet el seu paper i la història ens ho diu, que cada un ha entestat. I per tant, em sembla que en aquest debat històric podem posar tots fets sobre la taula i voluntats. Però repeteixo, no ens enganyem, no diguem a la gent que les vegueries no solucionen tot. Les vegueries són ens competencials d'administració local. I no ho dic jo, ho diu l'Estatut. I el que vulgui, li facilitaré. I exactament diu les coses que diu. Però els hi diré més. En aquest moment les vegueries, quan no es parla del finançament, i tothom quan parla del finançament, evidentment, diu és el finançament de les diputacions. Bueno, és, pot ser una via de sortida. No sé com acabarà, però els hi puc assegurar, i d'aquest moment, des de la meva situació d'aquest últim any i mig, que en conec quin és el finançament de les diputacions, els hi diré una cosa molt clara. I el dia que vulguin, obrim aquest debat en números, en partides i amb el que vulguin. Aquest territori està aportant a la Diputació de Barcelona 40 i n'està rebent quasi 70. Per tant, si el finançament que ens ha de venir, i els explicaré d'una manera que tothom ho entengui, el pressupost de la Diputació de Barcelona, pràcticament el 80% ve de transferències de l'Estat, que és el que hauria d'anar en principi doncs, en aquesta nova divisió territorial. D'aquest 80% de l'Estat, evidentment, doncs és una participació en el fons de cooperació i l'altra doncs és la participació en impostos. Això ve en funció, doncs, evidentment, de les diferents participacions o dels diferents impostos que gestionen aquest territori i també ve pel nombre d'habitants. Pues sàpiguen que si en aquest territori aportem 40 i ens ha de venir del finançament, en aquest moment ja sortim amb una situació negativa de més de 20 milions d'euros. I estic parlant de l'últim any i estic en disposició d'ensenyar els anys que vulguin. Estem ja amb un decalatge. Per tant, obrim aquest debat. I potser sí que s'ha de tirar endavant, però parlem què significa això econòmicament. I el que vulgui dir, tinc aquí els números i els hi puc donar. Obrim aquest debat i expliquem exactament què significarà. Què és? Perquè hem de tirar la vegueria endavant, que pot ser útil amb el sentit, repeteixo, en l'àmbit municipal ens pot servir per no sé què. Bueno, analitzem els costos. Que els traurem del pressupost de la Generalitat, que els traurem de les partides de sanitat, de les partides de seguretat, de les partides d'educació, els traurem de quines partides? Però els diners són els que hi ha. Per tant, per què no s'obre aquest debat? Pues, quan alguna vegada algú ha intentat posar aquest debat sobre la taula, no s'ha volgut obrir. I això és el que jo convido, i torno al que deia al principi per acabar. Si aquesta moció ha de servir per obrir aquest debat, benvinguda sigui la moció. Gràcies.
Bueno. Señores del PP, para alusiones.
Gracias por alusiones. No creíamos conveniente intervenir porque lo que se ha dicho aquí lo suscribimos plenamente y no era necesario, pero bueno, si es necesario explicitarlo, lo hacemos en este momento. Al señor Roche le querría decir que, bueno, que le ha salido la vena de profesional de la política y no se lo tome literal, pero cree el ladrón que todos son de su condición. En este grupo municipal y en este partido al que representamos hay independencia para pensar. Yo no le digo que no haya en el Partido Popular gente que no quiera o que no está a favor de la vegueria, pero este grupo municipal, Partido Popular de Sitges, lo apoya y lo vamos a votar a favor. Perdón, vamos a votar en contra de la revocación del acuerdo. Y además le voy a decir que hemos participado activamente en todos los actos que se han realizado al respecto de la veguería. Así que nosotros, este partido, no hay independencia, no como en el suyo, que se rinden a lo que dicta Barcelona, y podemos defender una posición que creemos que es beneficiosa para este municipio, y todos los que pertenecen a la veguería. Gracias.
Per al·lusions i després la senyora Parés, només per acabar el debat entre el Partit Popular, el senyor Carretero i el senyor Rafael Roig.
Sí, senyor alcalde, gràcies. Bé, jo, senyor Carretero, jo només he dit i constatat uns fets. Si vol, també diguem els noms de les persones que ho diuen i, si vol, li llegeixo la... Però em sembla que és una... Vaja, anava a dir una paraula. No és... Però li llegiré el títol. Inconstitucionalitat de l'apartado 1D i 3 en cuanto pretenden incluir les vegueries. Vol que continuï llegint? No, si no és un problema. Jo senzillament he constatat una cosa. Jo l'he dit, que si vostè
va en
direcció
senyor
o no del seu partit.
Senyor...
Jo no li estic
dient. Però escolti,
senzillament
jo el que els demano, senyor Rafael Reixmont, Senyora Martínez, que li estan sortint la vena a tothom. No, no posis nerviosos. No, demani la paraula i jo li donaré molt de gust. Senyora Parés.
No,
ja ho ha dit.
Mire.
No, perquè no em vull emportar la gent.
D'acord. Senyor Roig.
Que
pobre cada mes.
Senyor Ramon, per favor.
Soc del PP i amb molt orgull, però soc societari català com el primer. I voto el que crec que haig de votar, igual que vostè.
Molt bé, senyor Ramon Artigues.
I no he demanat perdó ni que no he demanat la paraula.
Bueno, però l'ha tingut, ja l'ha pogut exercir. Senyora Parés.
Sí, a veure, jo penso que el senyor Roig ens ha servit amb safata la vegueria. Perquè al cap i la fi els seus arguments que ha donat justifiquen que ja fa molts anys que hi ha la voluntat de mancomunar-nos a les terres del Penedès. Només que hem de fer ara el pas amb aquesta nova organització territorial, i a més és que no estem dient res absolutament estrany, s'està plantejant una nova organització territorial. No sé per què han fet la màgia del número 7. Bé, el número 7 amb les càbales sempre és un número màgic. Però per què 7? Si tu agafes la geografia d'aquest país, veus perfectament com han d'anar les organitzacions territorials. És que jo penso que senzillament agafem el mapa i no estem dient res de nou. Ja havíem format part d'un corregiment de Vilafranca, ja havíem estat amb una estructura de vegueria i el que estem dient, i això no implica cap mena de por econòmica, no hi ha cap mena d'element econòmic, ni el que de vegades ens diuen alguns alcaldes, m'han dit, és que jo vull el millor hospital i el millor hospital està a Barcelona. Què vol dir això? Que els pobres que viuen a Cervera, com que tindran la vegueria de la Catalunya Central, no tindran el millor hospital? A veure, la vegueria és un àmbit de gestió per apropar l'administració als veïns i les veïnes de les vegueries. Evidentment, i ho deia el president de la Diputació de Lleida, d'Esquerra Republicana, ens sentiré molt orgullós ser l'últim president de la Diputació de Lleida. Perquè nosaltres creiem en una distribució territorial lligada a les comarques i lligada al territori. I per tant, aquest esperit de territori repartit, que no sempre hem d'anar al cap i casal, que no sempre hem de mirar cap a Barcelona, sinó que s'ha de repartir la riquesa, no la riquesa, no la por econòmica, la riquesa econòmica, i el que pot fer l'administració, els ajuntaments, amb el suport de l'administració, en aquest cas més propera, i a més, la comarcal, quan es doti, perquè tots sabem que ha estat un fracàs, tot això és el que hem de discutir. I certament és bo obrir el debat de com han d'organitzar-se les vegueries, però amb la nostra dins. I discutim-ho. Però el que vostès no diuen, precisament, és el per què no. Ningú encara del PSC, d'Iniciativa, ha dit no. Per què no? Quins són els elements cabdals que porten a dir no a la vegueria del Penedès? Certament hi ha un problema, i en som coneixedors, que és que l'Estatut, la Constitució, marca el que no es toquin els límits, i estem parlant del Baix Penedès perquè també forma part del territori, certament. Però m'agradaria sentir, no que s'obrin debats, sinó per què el PSC i part d'Iniciativa, perquè el senyor Serrano, vostè recordarà que en el ple del Consell Comarcal part del seu grup polític votava abstenció. I votava abstenció, i no em dirà que no. I a les Terres del Penedès, gent del seu partit polític ha votat i ha defensat amb actes públics a la vegueria del Penedès, i si no, el dia de la xatonada popular del 2005, si no m'equivoco. defensava la vegueria el representant d'Iniciativa per Catalunya Verds de Vilafranca del Penedès. El lloc que demanaria precisament és motius pels que no hem de ser vegueria i sí formar part de la gran macrovegueria de l'àrea metropolitana, quan no hem volgut ser mai metropolitans i sempre des de l'Ajuntament de Sitges s'ha defensat la no pertànyer a l'àrea metropolitana. Sempre hem volgut, per tant, encara en reforça més aquesta visió que tenim de territori, perquè si no passarem a ser absolutament absorbits pel plantejament territorial.
Senyora Parés, alguna paraula més? Senyor Andreu Bosch?
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en principi el que he d'admetre és que la meva memòria m'ha fallat i que realment he fallat a l'hora de dir el canvi de posició dels socialistes i d'Iniciativa. Una altra cosa és que m'hagi sabut greu com se m'ha dit això, perquè vostès saben perfectament que en repasso bé les actes o intento fer-ho tan bé com puc, i a més segurament hi ha pocs regidors que a cada ple hagin rectificat alguna cosa de l'acte com jo. O sigui, és a dir, em sembla recordar que potser una o dues vegades no he rectificat res. Bueno, poques vegades, no recordo quantes, però poques. El senyor secretari riu perquè sap que és així. Em sap greu donar-li feina, senyor secretari. Doncs m'ha sabut greu que em diguin repassis les actes. Ja ho faig. El to no és l'adequat. O sigui, admeto que m'he equivocat, però vostès no m'ho han dit de la manera adequada. I després una altra qüestió, que és que jo em segueixo mantenint en que aquest equip de govern ha canviat en relació a l'equip de govern de fa 4 anys. Aquest equip de govern del 1 milió d'euros i d'un inflat equip de càrrecs de confiança i aviat d'1.300.000, doncs no té res a veure amb ell, amb aquell equip de govern. I segueixo. La tècnica de pilotes fora és una tècnica que dominen a la perfecció, però a nosaltres ni al públic no ens poden enganyar. S'han liat que si el paper això o allò, és igual, és que no forma part del debat d'aquí. Aquí estem debatent una altra cosa. Estem parlant de Sitges i de Sitges què fa en relació a la vegueria, el tema de la vegueria. I està molt clar, vostès no us importa afeblir les nostres comarques en relació a l'àrea metropolitana. Però aquí no s'ha dit o no he sentit que sortís la raó profunda d'això. I és que vostès ho fan per interessos electorals. Vostès des de fa temps immemorial dominen la Diputació de Barcelona i a través d'aquesta vegueria volen seguir tenint una plataforma de poder socialista i d'Iniciativa a través dels temps. Ara, també us diré que no se'n sortiran. Estem aquí per treballar per la vegueria única. Estan aquí molta gent que hi creu també i que els diuen en cartells ben grans el que opinen, i jo els agraeixo en nom d'Acció per Sitges que siguin així de valents. I per tant, doncs, ja us dic, no se'n sortiran. Ens tenen nosaltres al davant i lluitarem per això.
Moltes gràcies, senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer que res, agrair al senyor Rocha l'oferiment de debat sobre els aspectes econòmics del fet de la vegueria, que considerem realment positiu. Ojalà es produís en molts altres àmbits i ho celebrem. També el senyor Rocha el que ha fet, en certa manera, és reduir el debat sobre la vegueria en els aspectes econòmics, quan realment l'essència de tot és defensar la nostra identitat territorial. I, per tant, el que sí que hem de tenir clar, molt clar, és que la identitat no es pot comprar, no està en venda. Per tant, els aspectes econòmics s'han d'analitzar, i ho agraïm i ho farem, però no és aquest el gran debat de la vegueria, sinó el manteniment de la nostra identitat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Roig.
Sí, en tot cas, començaré pel final. El tema de l'identitat, em sembla que la meva intervenció ja he parlat de qui ha estat treballant pel Penedès i podem continuar parlant, i miri, si volen enllenço la piscina i potser fem, en lloc de fer el govern territorial metropolità que volen fer uns, potser fem el govern territorial del Penedès. que potser serà més útil, perquè aquest sí que té competències. No sé si vostè s'ho ha mirat, els continguts d'aquest govern, el que demanen i el que estan proposant per anar més enllà. Però bé, això és un debat per obrir i no estarà malament. No, jo penso aquí que agraeixo a la senyora Parés sincerament la seva intervenció, perquè ha dit que obrim el debat, tot el debat, em sembla que tens tota la raó, i a més jo sóc dels que sempre he dit, i per això ho he expressat aquí, de que aquest debat mai s'ha obert perquè hi havia aspectes que no interessaven. I senzillament he dit això, i és tan legítim la postura que vostès tenen com la postura que tenim nosaltres, faltaria més. És tan legítima una com l'altra. L'únic que demanem aquí és fer un debat, però un debat de tot, debat identitari, debat territorial, debat competencial, debat econòmic, perquè si al final ens anem de donar compte que això tampoc ens ha de crear més problemes, tot hi entra. Jo no he limitat a portar-ho en termes economicistes, jo senzillament he fet una exposició, no he fet encara el debat, senyor Mas, el dia que vulgui el farem amb tota la tranquil·litat del món, però penso que és bo que tothom sàpiga. Igual ens convencen i diguem, doncs endavant, o igual tenim la sort i ens comencem nosaltres i diguem endavant. Per tant, tirem aquí. Senyor Artigas, disculpi si li ho fes, no anava per vostè. I a més jo puc dir, i tots els membres d'aquest ple, sabem que quan vostè vota, vota amb el cor i pensant en Sitges. I no hi ha cap mena de dubte. Per tant, si s'ha sentit al·ludit, evidentment no era la meva intenció, sinó posar en contradicció un fet que en aquest moment està passant i que, evidentment, queda bastant lluny de vostè. I jo, miri, senyor Bosch, no entraré, faré... Les tècniques aquestes que vostè parla de pilotes fora, bueno, això són llenguatges d'aquests. Vostè ha fet cursos d'estratègia electoral i ara no entrarem aquí a debatre estratègies d'aquestes. Però el seu llenguatge és això. És dir, vostè ja ha començat la campanya, vostè ha començat amb uns paràmetres, vostè està intentant llançar els missatges i aquí jo no cauré amb aquesta provocació. Però sí que deixin que quan parla vostè d'interessos electorals i parla de Diputació de Barcelona, jo estic molt orgullós de ser el que represento i el treball que estic fent a la Diputació i el suport que estem donant a tots els municipis de la província. Però també li dic una cosa, vostè desconeix com es forma la Diputació, perquè la Diputació de Barcelona no té una majoria precisament pel diputat d'aquestes comarques, Rafael Roig. Té una majoria d'altres territoris que no és pas la gent que ve d'aquesta vegueria. Per tant, si és desconeixedor de la composició de la Diputació, bueno, pues, si vol ja li faré arribar, no en té cap culpa, no té per què saber-ho tot, però no em barregi una cosa amb una altra. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Per, sí, ho sabia, per al·lusions. No, no, perquè després dirà que jo sóc un prepotent. Parli el que vulgui, senyor Andreu Bosch.
No, no, és que em sembla que en el ROM ja ho diu, que per al·lusions es pot contestar, oi?
I tant, i tant. Sí, sí.
Aleshores, no m'està fent cap favor. De fet, exerceixo
no
el meu dret.
Dic que parli, per favor.
Primer de tot, senyor Roig, vostè no n'ha de fer res de si faig cursos o no faig cursos, o si faig campanya o no faig campanya. Vaya mestre per fer campanyes, perquè vostè justament té la regidoria de campanya electoral dels socialistes 2011. Aquesta regidoria la té vostè. I segona qüestió, digui'm, senyor Roig, des de quan hi ha un president socialista a la Diputació de Barcelona?
Fa 30 i pico d'anys,
Des de l'any 79, perquè els ciutadans de la província de Barcelona així ens ho han volgut. Des de l'any 79, perquè els ciutadans de la província de Barcelona, mal amb vostè sembla que li pesi, han volgut. I això és la democràcia i això són les regles del joc. Si no li agraden, ho sento, però aquestes són les regles. No li admetré comentaris d'aquests en què posi en discussió o en dubte de com s'ha arribat allà. S'ha arribat perquè hi ha hagut unes majories que les han donat tots els ciutadans d'aquest país, en aquest cas de la circumscripció de Barcelona. Res més.
Miri, des de... Si em permet...
Sí, segueixi.
Si vostè ho ha dit, des de l'any 79, i ho han permès els ciutadans, només faltaria. Nosaltres som demòcrates i respectem les majories democràtiques. Però això no vol dir que vostè no hagi d'admetre que amb una vegueria del Penedès-Garraf entregada a l'àrea metropolitana, doncs vostès seguiran els amos i senyors també del Garraf. Per tant, doncs, no em vinguin sopars a dur.
Moltes gràcies pel debat. Passaríem a la votació. Senyor Rafael Roig.
No, per acabar, és dir, no. Senyor Bosch, ja estic acostumat, perquè això també ho posa al manual, que quan un no té raó s'ha de sortir per una altra banda i és el que està fent vostè. Li dic, la meva postura a partir d'ara, potser sí que algun dia el contesti si en diu una de grossa, però no corre aquesta provocació perquè el manual diu quan no t'escolten fes això perquè surti a l'altra banda. Jo també me l'he llegit, senyor Bosch. Gràcies.
Molt bé, doncs... Bé, el manual diu que hem de votar. Vale? Seguint el manual, votem.
Una votació que ja era previsible, un quart i un minut de dues. I acabem el resum del ple. El ple va durar, doncs, 5 horetes. Abans es va constituir el Consell d'Infants, etc, etc, però va acabar el ple amb les preguntes. Amb les preguntes de tots, menys, com ens comentaven Joan Tutusaus, a primera hora del matí, menys les d'Acció per Sitges, que quan eren les 12 i 5 minuts, l'alcalde va suggerir, va combinar a Andreu Bosch que les presentés per escrit, i Andreu Bosch es va enfadar literalment amb molta... i amb un gest d'enuig veritable, doncs va deixar la sala, després va ficar en el públic. En fi, una història que vostès ja saben. De totes les preguntes que es van formular...
Sí, en salvem algunes. Bé, en salvem un parell de nou horitzó.
Quan diem salvar, totes lícites, eh? Però diguem-ne que de sí. Totes les que es van formular ens han cridat molt l'atenció. Aquestes dues, diguem-ne, per el debat que també van portar afegit. Eh?
Sí, les hem muntat juntes. Bé, normalment els grups de l'oposició sempre fan preguntes molt diverses durant el transcurs del ple. Seria molt complicat ficar-les totes aquí. De fet, vam tenir ben bé doncs una hora llarga de preguntes i no hi havia les d'Acció per Sitges. Hem agafat aquestes dues, una per actualitat i l'altra doncs gairebé per curiositat. Les dues les va formular Lluís Mercè. Una anava en relació a Proinossa i als Sitges Referents. Tot i que Lluís Mercè va voler aclarir que no tenia relació la seva pregunta amb la recent detenció del president de Proinossa, sinó sobre el fet si és cert que el Sitges Referents està en venda. L'alcalde va dir que no, i Lluís Mercè va dir que és que li havien, entre cometes, ofert no perquè el Lluís Mercè l'hagi de comprar, sinó perquè un gabinet d'advocats de Barcelona sembla ser que li van preguntar a Lluís Mercè per aquest edifici, perquè doncs aquest gabinet d'advocats tindria hipotèticament l'edifici en venda. Una situació complicada o difícil que sigui real, perquè la majoria de la participació de l'edifici és de l'Ajuntament de Sitges, i per tant sense l'acord de l'Ajuntament aquest edifici no es pot vendre. Es podria vendre la part de Proinossa, entenem, però no la totalitat de l'edifici. Aquesta és la primera de les preguntes, amb la resposta evidentment de l'alcalde dient que no, que això no és veritat, i que en qualsevol cas qui li hagi volgut vendre l'edifici a Lluís Mercè que es posi en contacte amb l'Ajuntament, perquè el president del Consell d'Administració és l'alcalde. Aquesta és la primera. I la segona, doncs un tema que l'Oriol Pasqual al seu dia quan va estar aquí ja va treure.
Que va parlar d'un projecte o d'una pensada que es va tenir des de Barcelona quan es va posar sobre la taula la possibilitat de la platja de la Fregata entesa com una platja de mariners, etc, etc. Bé, doncs, en fi, Oriol Pasqual va assenyalar, no ho va explicar el president del Club Nàutic en tota la seva extensió, però diguem-ne que es va plantejar en el seu moment un projecte que no tenia cap mena de sentit o cap mena de raó de ser. I segons sembla, tindria, o ens sembla que tindria, un lligam amb la pregunta que va fer ahir Lluís Mercè.
Lluís Mercè va preguntar si és cert que a la platja de la Fregata hi va un port de 154 amarratges. L'alcalde va dir que no, que de cap de les maneres, i Lluís Mercè va dir que ell havia vist els plànols i que li expliqués a l'alcalde què passava amb tot això. I l'alcalde, la resposta, ara ho sentiran, però la resposta va ser que això havia estat una idea que havia sorgit en algun moment de la discussió sobre quina ha de ser doncs aquesta reubicació, aquesta reorganització de la platja de la Fregata, però que el projecte està completament desestimat, que no es farà cap port i que, per tant, doncs, la gent respiri tranquil·la. Fins i tot, clar, Lluís Mercè donava detalls del projecte, allò allargar els dos espigons, posar un centre, no sé què, al final del carrer Sant Pau, clar, una cosa que fa com una miqueta d'esfereir, no?, només de sentir-ho, però l'alcalde va garantir que de cap manera que això havia estat un exercici, que, clar, evidentment els plans estan fets i doncs han arribat, com gairebé tota la documentació, doncs ha arribat davant dels ulls de Lluís Mercè. Escoltem, per tant, aquestes dues preguntes en les corresponents respostes.
No es pensi que pel tema del tema de Proinossa de Santa Coloma la faig avui. Tinc constància i a més puc donar fe de fa més d'un mes que Sitges Referents està a la venda. Lo que és... Un momento, senyora, no empiece usted a mover la cabeza porque aún no he terminado. Claro, pienso que no. A mí me consta y he visto el dossier que la societat Sitges Referents de Sitges edifici a les Pruelles està a la venda amb un bufet d'abogats. Vale?
Quina és la pregunta que li contestaré?
Vale, llavors, jo pregunto, vostè saben algú?
No.
Vale. Perquè és aquí on vull arribar
que a parar. Que quedi molt clar una cosa. Vostè ha dit que està a la venda l'edifici, no la societat.
Sí, l'edifici. Edifici. I dic que l'edifici desitja referents, no la societat.
Nosaltres no estem al corrent d'això i, lògicament, aquest edifici no es vendrà, si és que s'ha de vendre, cuidado, sense el consentiment del president de la societat, que és l'alcalde de Sitges, o si més faltaria. Això per començar. I l'altra, la nostra voluntat, i manifestem una altra vegada, la nostra voluntat és que aquest edifici el pugui utilitzar l'Ajuntament per traslladar les seves oficines tècnico-administratives. Aquesta és una voluntat que la tenim molt clara i, lògicament, doncs, no tenim cap intenció, no fos el cas que vingués una gran oferta, ojalà, també, ojalà, que nosaltres acceptaríem sempre i quan la societat ho acceptés.
No, per això ho tenia molt clar i vaig fer de Brujalola, diguem que allà aniria per a l'Ajuntament i algunes institucions de la vila més, no? Vull dir, pot ser el notari, pot ser el registrador, tot això ho tenia molt clar ja fa molts mesos, no? Però, bueno, clar, et truca un bufet d'abogats i diu, tinc a la venda a l'edifici de Sitges Referents a Sitges.
Que vol comprar vostè?
No, jo no vull comprar-ho, però em van preguntar si això era cert o no era cert.
Pues ja li pot dir aquest senyor que, vale, que em vingui a veure, si el coneix, que em vingui a veure que...
Pues no.
Bueno. Digue, va, seguim,
home,
per favor.
Si està valorat en 6 i li paguen 14, millor sí que es ven.
Home,
no sé.
Potser si ens donessin 14 milions, potser sí que faríem el cop de cap. Sí, senyor. Sí,
senyor alcalde, jo he visionat un plano a la Generalitat que l'Ajuntament va portar d'un port deportiu de 154 marres a baix aquí a la platja de les Barques, una proposta de l'Ajuntament. Allà hi ha la proposta i a més diu refer el moll antic o moll vell, no sé què posa allà baix aquí en lletres, perquè ho he vist i el tinc, vull dir que... Llavors jo entenc que tota aquesta història dels mariners, que si portarem els mariners aquí, que sembla una cosa romàntica i tal, es veu que això passa per un port de 154 marres i a més... Espera un moment, que no he acabat, senyor alcalde. I per què aquest tema l'hem tret del tractament de la façana marítima? Perquè si tot és un tema de façana marítima i llavors ja només aquest trosset de la platja de les Barques no entra dintre aquesta comissió de façana marítima. Clar, tot això... A veure, jo crec que abans de portar un plano al Departament de Ports i Costes de la Generalitat a la senyora aquesta Rosa no sé què, hagués pogut portar parlar també una mica amb l'oposició i dir, escolti, mira, què us semblaria aquest tema, perquè clar, és canviar una mica el tema d'aquí baix, de la platja de les Barques, que estem acostumats sempre a veure-la, no? I clar, buidar tot el que és la sorra, tal com ho he vist allà, un edifici enganxat al final del carrer Sant Pau, davant del Greco, perquè ens entenguem aquí així, que està a aquesta banda d'així, al fondo, i 154 marres, s'amplien els espigons de Llevant i el del carrer Sant Pau, llavors, clar, dius, home, aquí què passa? No, aquest tema el vaig treure l'altre dia ja a la comissió de la façana.
Jo li explico clarament.
No, a la comissió de la façana no, del Consell de Medi Ambient.
Li puc explicar o no?
Expliqui.
La primera, a l'àmbit de l'estudi del Consell de Medi Ambient agafa també agafa el port aquest on està ara el Club Nàutic. La segona, això és una proposta que va fer un enginyer, que és el mateix enginyer, i va ser una proposta que va sortir de la seva, diríem, bueno, sí, però és el senyor Marco, és el mateix que va fer l'ampliació del port de Ginesta. Val? I és una proposta que, a més, està absolutament descartada, que no té cap sentit, que va ser un exercici, que sí que és cert que nosaltres, amb el Club Nàutic, que tenim una bona relació en aquest moment i estem treballant fórmules per continuar la seva concessió i treballar amb el conveni, doncs en algun moment això ha estat sobre, però com un exercici d'ensenyar coses, però està no, és que no es va pensar mai ni això. Igual jo també he vist moltes coses que s'han fet en alguns altres llocs, però va ser un exercici d'aquest enginyer, es diu Reventós aquest senyor, sembla, que bueno, se li va ocórrer doncs fer-ho, però no hi ha res més, no hi ha absolutament res d'això. Sí, no hi ha res d'això.
Carai, el senyor Reventós, quina pensada que va tenir. Doncs ara de moment en sabem el cognom de l'home que va dibuixar aquest port amb 154 amarres a la zona de la platja de la Fregata. Res, eh? Va ser un exercici, no sabem si d'estil o no, perquè no sabem com ho va fer, però per un moment hem pensat en el llibre de l'Utrillo Fill, en el Libro Negro, i aquell port esportiu tan bonic que hi havia sota la punta, aviam tan bonic en versió irònica. Les... 4 minuts i seran les 4 a 2.
Respirem.
Ho deixem aquí. Joan, gràcies. Gràcies per la feinada d'administrar tot aquest contingut d'un ple de 5 hores que hem intentat resumir-lo. Doncs això, des de les 10 amb 3 hores i 20 més o menys. Al llarg del dia d'avui, a partir del migdia, primera hora de la tarda, el tindran també al nostre web, el web de Ràdio Maricel, www.radiomaricel.cat, i el tindran dividit en dues parts perquè vostès no hagin d'anar a cercar. El dividirem tot una primera part al gruix del ple i una segona part dedicada a les mocions i sobretot aquesta moció de la vegueria, que va propiciar, com ens deia en Joan, el debat, diguem-ne, de més profunditat conceptual del ple, i després les preguntes. Ho podem trobar ja a partir del migdia. Nosaltres els deixem i que passin un molt bon cap de setmana. El dilluns parlarem, com no, de la inauguració del tanatori, la Lolita Vidal, la Lolita
Vilalta.
A les 10 del matí ens parlarà d'aquest concurs internacional de dansa que tindrà lloc la setmana que ve, i a partir de les 11 parlarem d'esports i altres qüestions. Molt bon cap de setmana. Tornem dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.